Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 3 de maig del 2026, diumenge d'operació tornada després d'aquest cap de setmana llarg, picabaralles entre Gabriel Rufián i Míriam Nogueras a banda. El més rellevant que està passant aquests dies al Congrés dels Diputats és el debat que hi ha sobre el concepte enverinat de prioritat nacional. Ve d'una de les exigències que està posant Vox al Partit Popular per governar junts a les autonomies on la dreta i l'extrema dreta s'imposen amb solvència elecció rere elecció. Aquesta prioritat nacional és la via sofisticada que han trobat per fomentar una tendència que Josep Anglada, fa més d'una dècada, defensava com a regidor de Plataforma per Catalunya a Vic. Primer els de casa. Està tot inventat. El més curiós del debat sobre la prioritat nacional és que ha obert alguna escletxa entre el turbopartit popular d'Isabel Díaz Ayuso i l'extrema dreta de Vox, a qui li costa fer forat a Madrid perquè el motor de la lideressa va a tantes revolucions que competir-hi només et garanteix haver de passar pel taller. Fa uns mesos, la millor deixeble de José María Aznar deia això al Parlament madrileny per referir-se a la política migratòria restrictiva que defensa el partit de Santiago Abascal.
Que digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás.
Traducció. Que vinguin immigrants, i tant, només faltaria, però per fer totes les feines que nosaltres ens fan mandra. Se li agraeix l'honestedat a Isabel Díaz Ayuso, bàsicament perquè una ullada al nostre entorn permet constatar que té raó. Qui cuida les àvies i els avis que no es poden aixecar del sofà? Qui ens serveix el dinar si avui sortim a menjar fora? Qui ens atén a les botigues que obren fora dels horaris convencionals? La carpeta de la immigració, en essència, no té tant a veure amb l'origen de qui arriba, sinó amb el model productiu vigent. El que no es pot fer és defensar, com fa Vox i bona part del Partit Popular, un model basat en el turisme, els serveis i la mà d'obra barata, i al mateix temps agafar la bandera de la prioritat nacional, perquè potser més que la bandera el que intenten protegir és la cartera. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
Hola, què tal? Bon dia.
Titulars, els dos líders de la flotilla compareixen aquest matí davant del Tribunal Israelià d'Ashkelon.
Sí, els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Ahir al vespre, centenars de persones van reclamar el seu alliberament a Barcelona.
Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts per la fi de la guerra.
Amb mesures com la retirada de tropes nord-americanes, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, un element clau pels Estats Units.
Esplugues de Llobregat decreta dos dies de dol per la mort violenta d'una dona ahir en ple carrer.
Va ser al barri de Finestrelles, quan un home li va clavar una punyalada que li va acabar provocant la mort.
I a tot això, avui també sentirem la música d'Eros Ramazzotti, que ha celebrat 40 anys de carrera musical amb un públic entregat al Palau Sant Jordi.
Els seguidors del cantant italià van gaudir ahir a la nit dels seus èxits de tota la vida i de les cançons del seu nou àlbum, Una Història Importante.
Els esports. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta nit després de guanyar ahir al camp de l'Osasuna per 1-2 amb gols de Lewandowski i de Ferran.
Celebració dels jugadors a la mateixa gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i també al vestidor. Si el Madrid no guanya aquest vespre l'Espanyol a Cornellà al Prat, el Barça serà campió avui des del sofà. Si el Madrid guanyés, el Barça seria campió guanyant o empatant el clàssic de diumenge que ve al Camp Nou.
No en podem sentir el gol encara, eh? En un dia en què l'equip femení del Barça buscarà el bitllet per la final de la Champions d'Oslo.
A les 4, la tornada de les semifinals Barça-Bayern al Camp Nou amb el retorn a la convocatòria d'Aitana Bonmatí. A la final espera el Lió, que va eliminar l'Arsenal.
Jofre Genué, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Quin temps farà avui, Jofre?
Doncs mira, de fet, varia una mica poc, diguéssim, el temps respecte a ahir, perquè continuem amb els núvols, núvols arreu del país i una pluja ubicada sobretot al terç oest del territori. De fet, aquesta nit ha passat una franja de pluges que encara està donant alguns ruixadets cap a la zona al voltant de la Serra del Cadí, comarques d'aquesta zona, Cerdanya, Berguedà, Ripollès, però es va desdibuixant ara mateix la part més activa d'aquesta franja de pluja que ha avançat per la zona nord del territori, deixat aquests 14 litres per metro quadrat a la Torre de Cabdella, o també 4 a Tremp, també aquests 6 a Talarn. Bé, al llarg del dia es mantindrà aquest risc de ruixats dispersos, febles, sempre al terç oest i a l'interior. Per tant, a la costa, si cau alguna gota, serà poca cosa, més núvols que no pas pujar, i a Girona, fins i tot encara, com ahir, també algunes clarianes. En tot cas, al llarg del dia aniran arribant franges de ruixats per al terç oest, perdent força a mesura que es vagin endinsant i afectant, per tant, més el terç oest del país i potser guanyant més terreny aquests ruixats ja de cara a la tarda vespre. També podrien arribar algunes tempestes doncs, cap a la franja de Ponent i comarques de Lleida, amb unes temperatures que no variaran gaire i, per tant, en general, poc per sobre dels 20 graus.
Avui, el suplement...
Avui al suplement, tertúlia amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte serà a partir de les 9. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el politòleg Toni Rodon. Avui que conversem amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez, un polític amb una trajectòria atípica. Va ser un dels tiradors de triples més letals com a jugador de la Lliga CB de bàsquet. Amb ell conversarem des del pavelló del Club Bàsquet Tarragona, al Serrallo.
Sí, el que més feia i el que crec que se'm donava millor era la tirada de 3 i el que més intentava trampejar-ho, no?
I el millor jugador amb qui t'has enfrontat mai?
Home, jo crec que el Pau Gasol és el millor jugador amb el que m'he enfrontat. El més talent segurament et diria Navarro. Després casos, per exemple, ara el tinc molt present, vaig jugar contra Oscar Smith, que es va morir ara fa molt poc.
I suposo que hi ha un dia que et truca el president Illa i et diu si vols ser conseller.
Sí.
Com va anar?
Estava a punt de fer una patxanga de bàsquet a les 8 del matí, 8 i mitja del matí. El president això, que et pot trucar...
Fas por molt d'hora.
Sí, em truca un número que no coneixia i no el vaig agafar, perquè a les 8 i mitja del matí un número que no conec, no l'agafo.
Un diumenge.
I llavors m'envia un WhatsApp al cap de 10 minuts i dic, escolta, sóc el Salvador Illa i sisplau, truca'm, que avui necessito parlar amb tu. Jo havia coincidit amb el Salvador 2 vegades. Havia saludat.
Avui la història de Berni Álvarez, com va passar de jugador de la Lliga CB, aquest tirador letal a conseller d'Esports, a partir de 11:15 aquí el suplement. A les 11 Malalts de Ràdio, amb la Marina Laminos, recuperem els fragments més celebrats de la història de l'Arxiu de Catalunya Ràdio. Just després l'eclipsi, avui a l'eclipsi, Magda Uranic. I el Roger Mas, el David Carabén, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon hi posaran les cançons, els restaurants i les pel·lícules. Mig quart de vuit.
L'informatiu del suplement.
Els dos líders de la flotilla Global Sumut compareixen aquest matí davant del tribunal israelià d'Ashkelon. El jutge ha d'examinar la sol·licitud de pròrroga de la detenció del barceloní Saif Abukashek i del brasiler Tiago Ávila. Els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Ahir al vespre, una concentració de suport davant de la seu de la Comissió Europea, al Passeig de Gràcia de Barcelona, va exigir el seu alliberament.
Els activistes han rebut les primeres visites a la presó del personal consular i de les seves advocades, que confirmen els maltractaments físics. Tots dos presenten hematomes i descriuen tortures i violència per part dels soldats israelians. Ara denuncien que estan aïllats en una cel·la sense finestres a la presó israeliana d'Eshkima i que els tenen amb els ulls embenats. A la manifestació d'ahir a Barcelona, la dona del barceloní, Saif Abukashek, va expressar la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también, que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
En un comunicat, les advocades de les activistes recorden que qualsevol interrogatori és il·legal i parlen d'una greu violació del dret internacional. En la mateixa línia s'expressava ahir en aquest programa, el suplement, el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
Israel investiga el barceloní Saif Abukashek per pertinença a una organització terrorista, mentre que el brasiler Tiago Ávila desconeix els càrrecs que se li imputen.
Els Estats Units adverteixen a Europa que la retirada de tropes nord-americanes d'Alemanya serà de més de 5.000 soldats, que és el que inicialment havia dit el Pentàgon. Donald Trump, enfadat per la falta de suport europeu a la guerra de l'Iran, ha llançat una nova amenaça de matinada.
Per què els Estats Units retiren tropes d'Alemanya?
Les reduirem molt més, i molt més a 5.000. Moltes gràcies.
Thank you very much.
La retirada dels militars nord-americans consolida aquesta fractura entre els Estats Units i Europa, sobretot amb el canceller alemany Friedrich Merz, després d'una etapa de bones relacions.
A Berlín hi tenim el Jordi Regàs.
Bon dia. Fa tot just 2 mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell. I quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
Mentrestant, Donald Trump diu que revisarà una nova proposta de l'Iran per acabar amb la guerra, però dubta que sigui acceptable per Washington. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha dit literalment que l'Iran no ha pagat un preu prou alt per tot el que ha fet al món i a la humanitat.
Segons els mitjans iranians, Teheran ha presentat un nou pla de 14 punts amb mesures com la retirada de tropes nord-americanes de la regió, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats en diversos fronts, inclòs el Líban. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, que és un element clau per Washington. En paral·lel, els Estats Units han accelerat la venda d'armes per valor de 8.000 milions i mig de dòlars als seus aliats de l'Orient Mitjà. Fa una estona, al Líban, l'exèrcit d'Israel ha emès un avís urgent als habitants del sud del país perquè evacuïn la zona i s'allunyin almenys 1 quilòmetre de les zones obertes. Israel justifica les operacions militars per la seva lluita contra Hezbollah.
Una de les conseqüències de la guerra, sens dubte, és el preu del petroli. L'Aràbia Saudita, Rússia i 5 països més de l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, es reuneixen avui per decidir els nous nivells de producció de petroli. És la primera trobada des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança aquest dimarts passat.
Segons els analistes, els principals productors podrien acordar avui un increment conjunt de la producció d'uns 188.000 barrils diaris, una pujada similar a les aprovades en mesos anteriors. Els mercats energètics estan especialment pendents del comunicat final d'aquesta reunió, que es fa telemàticament per valorar l'impacte que tindrà aquesta decisió en els preus del petroli a escala global.
2:45 del matí, Esplugues de Llobregat ha decretat 2 dies de dol per la mort violenta d'una dona ahir al barri de Finestrelles. El consistori ha condemnat els fets i ha convocat demà la ciutadania davant l'Ajuntament.
La concentració de rebuig es farà a les 6 de la tarda. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el condol a la família. Ha dit que Esplugues no hi té cabuda la violència i ha afegit que l'única via és la convivència, la seguretat i el respecte. Els fets van passar ahir, cap a les 11 del matí, quan el telèfon d'emergència del 112 va rebre un avís que informava que un home havia ferit una dona amb arma blanca al carrer Joan Miró d'Esplugues i que havia fugit. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar els Mossos, el sistema d'emergències mèdiques, però que no van poder salvar-li la vida. Els Mossos finalment van localitzar l'home a Barcelona i el van detenir. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas es troba ara sota secret de les actuacions i es continua investigant.
Més notícies. Les farmàcies catalanes recuperen la normalitat en el servei per dispensar medicaments amb recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica. La incidència tècnica va començar ahir al matí i no es van poder resoldre fins a la nit.
Una avaria de l'operadora Vodafone, l'empresa que abasteix el sistema informàtic a les farmàcies, ha dificultat l'entrega de medicaments als usuaris que hi anaven amb una recepta electrònica. L'avaria no ha afectat el CatSalut. Les farmàcies podien veure la recepta prescrita amb targeta sanitària dels clients, però no podien accedir al sistema per registrar la retirada dels medicaments. La incidència ha afectat les 3.200 farmàcies que hi ha arreu del país.
Ara sí, un quart de vuit del matí, les associacions de víctimes de la Dana no aniran demà a la reunió convocada per la Generalitat Valenciana. Han pres aquesta decisió perquè consideren que no s'estan atenent les seves necessitats ni tenen respostes a les seves demandes.
Creuen que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i que no aborda temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. Sentim Mariló Gradulí, que és presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Intentant referenciar-se com un model, no? Quan així a la nostra terra encara no tenim els problemes solucionats, ens pareix que no és adequat i no respon a les necessitats de la ciutadania.
Les associacions de víctimes asseguren que no s'estan abordant qüestions com la planificació real davant de futures emergències, la revisió dels protocols o polítiques d'adaptació al canvi climàtic.
Protecció Civil, a tot això, ha començat a formar els alcaldes dels municipis petits en la gestió d'episodis de risc i d'emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants.
El curs està orientat a la planificació dels riscos, la majoria per causes naturals i pel canvi climàtic. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil.
Quan poden mobilitzar recursos privats, com ho han de fer? Han de tenir el pla activat, com han de ser aquests mecanismes, com activar un centre de coordinació municipal que li doni suport a aquest alcalde o alcaldessa o de demanar suport.
Dos alcaldes que participen en aquest curs són Sergi Busquets, de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, i també Dolors Jiménez, alcaldessa de Saldes, al Berguedà.
Saber exactament on has d'anar, com has d'activar, com has d'avisar el FECAT, que s'activem respondre d'una forma efectiva i ràpida davant d'una situació d'alerta que sempre és una situació que col·lapsa més.
Estar informats del que hem de fer. Jo ara mateix tindré més en compte a l'hora d'agafar i posar-me en contacte amb el FECAT. A partir d'ara seré més rigorosa amb això.
Entre les situacions que es plantegen durant el curs hi ha, per exemple, posar en pràctica i comunicar decisions com ara un confinament per risc químic, per inundació o per incendi forestal.
Canviem de qüestió. L'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines és la primera víctima de la derivada econòmica que té la guerra de l'Iran. L'empresa ha fet fallida i ahir ja va deixar d'operar.
Sí, si bé ja feia temps que Spirit Airlines arrossegava problemes econòmics, l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got i no ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat d'aquesta companyia, però la reunió del Consell d'Administració va acabar finalment sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena de maig. El tancament d'aquesta aerolínia ha deixat a terra 800.000 passatgers i la pèrdua de milers de llocs de treball. Se basta ser una bona canzone,
apartare una mano. La música avui la protagonitza aquest home, és Eros Ramazzotti, que ha celebrat 40 anys de trajectòria al Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant italià ha emocionat el públic, aquests 16.000 fans, acompanyat d'una banda que va fer créixer les cançons de tota la vida. Marc Ruiz.
Aquesta nit Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada. El saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker, passat pels sedars dels crooners italians. I I Belong to You, la vocalista Zoe Rano, es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català. Hola, com esteu? Barcelona, tot bé? Milers de mòbils s'encenen amb Ahora tú de 1986 i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La luce buona delle stelle. A partir d'aquest punt ja tot eren asos. Si bastassen un par de canciones, amb piano en clau per Bacharach, amb la suite música ep, amb otra como tú, que ha aixecat una gran ovació entre el públic, o amb Terra promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de Papa Was a Rolling Stone, mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.
Més qüestions. Una desena d'artistes murals nacionals i internacionals participen aquest cap de setmana en el Gargar, és el Festival de Murals i d'Art Rural de Penelles. Quan acabi aquest certamen, el municipi de la comarca de la Noguera arribarà a les 163 obres d'art urbanes. Penelles, Alba Mor.
PNL es torna a omplir-se de creativitat un any més en el marc de la celebració del certamen de referència d'art mural contemporani. L'edició d'enguany torna a preveure una programació que posa en diàleg artistes nacionals i internacionals, talent emergent i memòria artística. D'aquesta manera, els creadors convidats al festival contribuiran a la transformació dels carrers en un espai cultural a mode de museu a l'aire lliure, enguany sobretot amb projectes que reivindiquen l'entorn i el medi ambient. Així ho expliquen l'holandesa Nina Balkov, l'artista Werens de Sabadell i la Didi, vinguda de Miralcamp al Pla d'Urgell.
Con este mural quiero enseñar que es muy importante proteger la naturaleza y para tratar bien a los animales y a la naturaleza en general.
Estic pintant una mica la confrontació entre la tecnologia i la natura, no? I, bueno, deixo una mica obert allò que cada un pensi qui guanyarà, no?
És un disseny d'un conjunt de gats on he volgut representar els veïns amagats dels pobles, que sempre són els gats.
El vessant participatiu també ha estat destacat en l'edició d'enguany amb tallers per a grans i petits centrats en la pau i la convivència.
Gràcies, Alba Mor. A tot això, el personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit en assemblea continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i impulsar mobilitzacions de cara a dissabte vinent, el dia 9 de maig.
Unes 3.260 persones treballen en aquests equipaments. Laura Solà és delegada sindical de la CGT. En declaracions a 3CAT Info, exposava els motius per continuar amb aquestes aturades.
Demanem més personal per les biblioteques públiques. Després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir uns horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral, i després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
A la ciutat de Barcelona, 39 de les 40 biblioteques no van obrir ahir perquè van secundar aquesta vaga al sector, segons dades del sindicat CGT.
I Barcelona avui també celebra la 5a edició de la Kidi Calmas. És una bicicletada popular organitzada per diferents entitats que promouen l'ús d'aquest vehicle i demanen una ciutat més verda, saludable i segura.
Hi participen entre 2.000 i 3.000 persones de totes les edats. Mentre duri aquesta activitat, que recorre uns 7 quilòmetres entre la plaça del doctor Letamendi i la plaça de les Glòries, el trànsit per carrers com Aragó, Casanovas, Balmes, Palai, Fontanella, Gran Via, València, Consell de Cent i el carrer Cartagena es veurà afectat per aquesta prova. Genís Domínguez, de l'entitat Bicibus Eixample, explica la Kidi Calmas és una activitat familiar que reivindica que la ciutat també hauria d'estar pensada pels infants.
Perquè els infants es puguin desplaçar i puguin viure a la ciutat de manera segura i saludable, no? I que es puguin desplaçar en bicicleta, que és el mitjà que ells poden conduir de manera autònoma. Que la infraestructura ciclista estigui preparada per ells, que es puguin desplaçar per la ciutat sense haver de patir que tinguin un accident.
Una activitat que comença al centre de Barcelona a les 11 del matí. I avui també 50a edició dels cellers del Priorat que participen avui, una 50a de cellers del Priorat que participen avui a la Fira del Vi de Falset. La cita espera superar la venda de 7.000 tiquets degustació. Des de Falset ens en dona tots els detalls l'Ariadna Escoda.
La situació global no arronsa les denominacions d'origen del Priorat. Davant complicacions com els aranzels impulsats des d'Estats Units, la presidenta de la DEO Montsant, Pilar Just, remarca la importància d'apostar per nous mercats. Un posicionament compartit amb el president de la DEO Copriorat, Jaume Balaguer, qui destaca la feina feta fins al moment per mantenir el prestigi internacional de la denominació d'origen per poder gestionar moments complicats com l'actual.
Tot el tema d'Estats Units està complicat, però bueno, ara la setmana que ve marxem a fer una missió a Mèxic i a Costa Rica. Per tant, és a dir, no ens arronsem per davant la situació, sinó que traiem pit.
S'ha fet una feina molt d'internacionalització i de diversificació de països que ha fet que determinats cellers no notin tant el que és aquesta situació.
Pel que fa a altres reptes que viu el sector, com el canvi climàtic, la DEO Montsant segueix reivindicant el sistema de reg de suport per garantir collites de cara als pròxims anys. D'altra banda, aquesta setmana també s'ha anunciat la inversió de 4 milions d'euros per impulsar un nou celler de recerca enològica digital i sostenible, que preveu estar en actiu entre finals del 2028 i principis del 2029 a Falset.
L'informatiu del suplement.
Avui el tot gira al partit de la jornada. Espanyol-Madrid.
Atenció. A partir de les 9, transmissió del partit que pot donar oxigen als pericos.
L'Espanyol busca la primera victòria de l'any contra un Madrid tocat.
Una transmissió amb Sergi Andreu, Sònia Olear, Dani Ballart, Marc Maiola, Audal Serra i l'anàlisi prèvia de Sergi Mas.
Comencem a 8:15, després de la TDG del Barça-Bayern, i farem la prèvia del partit de Cornellà al Prat, amb connexions al Barça-Gran Canària d'ACB, l'Unileganés de quarts de la Lliga Femenina. Femenina de Bàsquet i el Sabadell Múrcia, clau per l'ascens a segona.
Tot gira.
Aquesta tarda, després del Barça-Bayern, amb David Clopés.
L'informatiu del suplement.
Saps? T'ha reflexionat? Okay. 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta nit i des del sofà de casa.
Rashford prova d'encarar, frena, és a la zona del vèrtex.
No veu una cap jugada clara, eh?
Fa la central i arriba Lewandowski, el cop va canviar. Gol! Gol, 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 gol.
Un gol de Lewandowski, un altre de Ferran van donar la victòria al camp de l'Osasuna.
Retorna tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran. Gol, 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 gol. Ferran, 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 Ferran. Ferran!
Victòria per 1-2, celebracions dels jugadors a la mateixa gespa amb l'afició desplaçada a Pamplona i al mateix vestidor del Sadar. I també esperar ara el que passi avui en aquest Espanyol-Madrid que començarà a les 9 del vespre a Cornellà al Prat. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. Recordeu que qualsevol escenari que no sigui una victòria del Madrid faria campió al Barça avui mateix. I si el Madrid guanyés avui al camp de l'Espanyol, el Barça seria campió guanyant o empatant contra el Madrid al Camp Nou diumenge que ve al Clàssic. A partir d'aquí el debat. Quan preferiu ser campions? Un fet que està a les mans del Barça, no està a les mans del Barça, ni d'aficionats, ni de jugadors, ni de l'entrenador Hansi Flick, que deia que no veurà el Madrid espanyol d'avui.
You will not be watching the match tomorrow for sure.
Li pregunten a Flick què farà, quins plans té.
I'm not sure.
Okay, okay.
Flick diu que no n'està segur.
What is it?
Hi ha rialles. Diu Flick que creu que és l'últim dia del Mago Pop i que potser hi va amb la seva dona.
I think it's
maybe tomorrow. I think it's the last day. Maybe I go with my wife. So. I think so.
Okay, I llavors li pregunten si tenen entrades. Crec que sí, diu Flick, que després fa aquesta gran rialla. Aquest era el moment de la roda de premsa d'un Hansi Flick que ja es veia campió, tot i que evitava mostrar-se eufòric en públic. I evitava respondre a aquest debat de si és millor proclamar-se campió avui des del sofà i arribar al Clàssic amb la Lliga guanyada o bé guanyar-la contra el Madrid i el Camp Nou.
Jo mai miro aquest tipus de coses. Per mi el més important és que hem fet la nostra feina. No està a la nostra mà el que passi demà. Hem d'esperar, però estem en una bona situació. Tenim ara 14 punts d'avantatge. Ja veurem què passa demà. Si guanyem el títol, ho celebrarem igual.
Ferran Torres, autor del 0-2, ahir al Sadar, ho tenia clar al micròfon de DAZN.
Ser campeones cuanto antes, así lo disfrutaremos antes.
I Lewandowski, que va fer el 0-1 amb un gol de cap, espera que l'equip arribi als 100 punts en aquesta lliga. Això passarà si guanyen els 4 partits que queden. Declaracions també a DAZN.
Sí, tenemos 4 partits a la final y también nuestro objetivo es que vamos a ganar todos los partidos y a la final tenemos 100 puntos. Sí, pero ahora falta, no sé, unos cuantos puntos para ganar la liga, pero que he dicho antes, también tenemos 4 partidos y tenemos que ganar todos los partidos.
A les 9, doncs, pendents del que passi a Cornellà al Prat. Madrid-Espanyol, amb fins a 7 baixes al Madrid, i en Gongue es baixa l'Espanyol que entrena Manolo González.
La verdad que es lo que menos me... Como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso.
I ara sentireu el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, que deia que evitar que el Barça guanyi la Lliga avui mateix o evitar el passadís al Camp Nou no està entre les seves grans preocupacions.
No es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Espanyol.
També jugats ahir a la Lliga, València 0, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 5, Llevant 1 i Alavés 2, Atlètic Club de Bilbao 4. I el Barça juga avui l'accés a la final de la Champions femenina en el partit de tornada de les semifinals al Camp Nou a partir de les 4, amb Aitana Bonmatí com a novetat a la convocatòria i amb l'empat a 1 de l'anada. Sentim la jugadora del Barça, Quique Nazaret.
Tenir aquesta oportunitat de
estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
El primer finalista és el Lió, que va eliminar el campió l'Arsenal en l'altra semifinal. A la Lliga F, Badalona 0, Athletic Club de Bilbao 1. En bàsquet, el Joventut de Badalona, Unicaja, va quedar suspès al descans ahir perquè no funcionava el marcador. Amb avantatge dels catalans, 53-33, no hi ha data de represa encara, la penya va demanar disculpes. El Girona fa un nou pas per la permanència, victòria 90-81 contra el Saragossa, permanència que encara no és matemàtica perquè l'Andorra va guanyar a Tenerife.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia.
3, 2, 1, se ganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Joan Anton Català, què tal? Com estàs?
Molt bé, Roger.
Com va la vida?
Súper.
Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel, mirem cap a la Terra, parlem de ciència i ho fem amb un home que en sap un pou també d'història. Avui viatgem 10.000 anys enrere, fins al Neolític, quan la població masculina va patir, atenció, un sotrac. Per cada 17 dones que es van reproduir, només ho va fer un home. Què va passar? Com va afectar això la diversitat humana? Avui a La Terra es Plana, el misteri del cromosoma Y. Avui parlem de genètica, Joan Anton.
Sí, home, saps que és un tema que em fascina i que l'hem anat introduint, eh? Ja fa un parell de temporades que anem parlant.
Evolució, cromosomes i, per tant, genètica.
Exacte, i ja veuràs que és un tema tremendo, perquè, mira, dins de la nostra genètica hi ha moltes qüestions que podem derivar, no?, de l'estudi de la genètica. Per exemple, quins van ser els nostres ancestres. Però qui ho diria, i avui ho veurem, que també de l'estudi de l'ADN, de la nostra genètica, podem deduir trets culturals de com vivien les nostres societats i en el Neolític, que és el que avui parlarem, aquest sotrac del cromosoma I que deies a l'entradeta ens permetrà entendre coses de com vivien els nostres avantpassats en el Neolític. Clar, però quan un vol estudiar la genètica humana i se'n va a l'ADN, l'ADN és molt, molt, molt complicat, però a més, el teu ADN, igual que el meu i de qualsevol, és una barreja entre l'ADN matern i patern. Quan dic barreja, és directament barreja. No és suma, és barreja. Uns trossets d'aquí, uns trossets d'allà, del pare i de la mare. De manera que cada individu som únics, absolutament únics. És molt difícil tirar enrere, pujar, no?, per l'arbre genètic, per deduir a partir només de l'ADN quins van ser les nostres arrels, els nostres ancestres, els nostres llinyatges. Però, mira, hi ha dos elements especials amb el nostre, en les nostres cèl·lules. Un és l'ADN de les mitocòndries, que n'hem parlat algun cop. Les mitocòndries, que són les fàbriques d'energia de les cèl·lules, tenen ADN propi. És un ADN molt petit comparat amb l'ADN que hi ha al nucli de les cèl·lules. Només es transmeten per via materna. Només, exclusivament. De manera que, si tu estudies l'ADN de les teves mitocòndries, això ve de la teva mare, i ve de la teva àvia materna, i té de la teva besàvia materna. De manera que pots pujar l'arbre només per via materna. Aquí no hi ha hagut barreja. No hi ha hagut barreja amb els pares, amb els avis, amb els homes. No hi ha hagut barreja. I això, per exemple, és tremendament potent i li vam dedicar un capítol a l'anomenada Eva mitocondrial, que és una dona de la qual provenim genèticament tots els humans, totes les poblacions d'humans que som ara vius a la Terra, provenim d'una dona que va viure segurament a Àfrica fa uns 150.000 anys. I això ho hem pogut deduir per aquest estudi de l'ADN mitocondrial. Recordem, però, faig un parèntesi, que això no vol dir que fos l'única dona que vivia. N'hi va haver d'altres que vivien, però totes van donar descendència que d'alguna manera no ha sobreviscut, per les raons que sigui. I avui, tots els humans, xulíssim això, Roger, tots els humans de la Terra provenim d'aquesta única dona. Però hi ha un altre element molt bonic a la genètica, que és el cromosoma I. El cromosoma I només es transmet per via paterna. Només per via paterna. És la parella número 23 dels cromosomes que tenim, que és la sexual, que és XX, amb la gent que és genèticament dona, i XY amb la gent que és genèticament home. Aquest cromosoma I, el que dona la part genètica home, només es transmet per via paterna, de manera que podem fer igual que hem fet amb l'ADN mitocondrial. Podem estudiar aquest cromosoma I i a partir del cromosoma I intentar pujar genèticament el nostre arbre d'ancestres per veure qui eren els nostres avantpassats masculins, saps? I aquesta és una gran eina que tenim.
Clar, sabem també que aquest ADN està plegat de mutacions que amb els anys s'han anat acumulant.
Sí.
I, per tant, fins aquí hem arribat nosaltres.
Clar, i les mutacions hem parlat molts cops, però tornem a dir-ho, perquè avui és especialment important pel programa, per l'episodi aquest, que és que les mutacions són canvis, recordem, atzarosos que pateix el nostre ADN, provocats per agents externs, alguns, la radiació ultraviolada, el fum del tabac, molt important, altres elements químics, perdó, substàncies químiques, que ens provoquen alteracions al nostre ADN, i també alteracions que es provoquen de manera natural per errors de còpia del nostre cèl·lules. En un cos humà es fa un bilió de còpies cada dia de l'ADN de totes les cèl·lules. Això genera errors, perquè recordem que l'ADN humà és ni més ni menys que una cadena de 3.500 milions de fragments. I aquí hi ha petits errors, la major part dels quals en aquesta còpia corregeixen de manera natural, això és espectacular, les nostres cèl·lules, però de tant en tant hi ha errors que s'escapen, no? O errors que s'han acumulat per agents mutàgens exteriors. I això, amb el pas del temps, es va acumulant. És més, amb el pas de les generacions, i ara veurem perquè això és molt important, es van acumulant aquests errors petits, aquestes mutacions petites.
Mm. I a través d'aquestes seqüències genètiques és com trobem els nostres avantpassats.
I aquí va. Estudiant les mutacions que hi ha i comparant les cadenes d'ADN, per exemple, en aquest cas del cromosoma I, comparant, podem trobar llinatges a la Terra, podem trobar com grans famílies, no?, que compartim determinades mutacions. Però no només això, sinó els genetistes s'han inventat una cosa que és tremendament espectacular, que és el rellotge genètic, que és que si tu pots més o menys aixecar el dit d'una manera, no aixecant el dit, sinó d'una manera intel·ligent, no?, i saber a quin ritme es produeixen les mutacions, si tu mires quantes mutacions hi ha en un determinat cromosoma, això et serveix com un rellotge. Pots saber més o menys quant temps fa que es van començar a acumular aquestes mutacions en aquell gen d'aquell cromosoma. I d'alguna manera et permet estimar això, temps. Tirar enrere, però no només tirar enrere, sinó situar els teus ancestres en una mena de cronograma de temps. I això és el que s'ha fet amb el cromosoma I.
Què va passar quan els científics van començar a estudiar la diversitat del cromosoma Y?
Una sorpresa. Això va ser una sorpresa, perquè, mira, van agafar, això fa anys, que fa bastants anys, van agafar mostres del cromosoma Y de diferents parts de la població mundial i, amb sorpresa, van descobrir que hi havia molt poca diversitat. Vol dir que s'assemblaven molt, els cromosomes, saps? Molt poca diversitat comparat amb altres cromosomes, o amb l'X de les dones, o l'X també dels homes, recordem que els homes, genèticament homes, tenim XY, doncs era molt poc divers, era com molt avorridot, comparat amb els altres cromosomes, no? Havia passat alguna cosa, i, per tant, tot apuntava a que hi havia pocs descendents genètics masculins diferents, com si tots provenissin més o menys dels mateixos ancestres, no? A diferència, doncs, de les dones. I utilitzant aquest concepte que hem explicat abans del rellotge genètic, de poder derivar a partir de les mutacions, quant de temps ha passat tot això, es va veure que la població masculina va patir un sotrac reproductiu fa més o menys uns 10.000 anys. Tot i que aquesta xifra varia en funció del lloc del món, eh? No és exactament 10.000 anys. I resulta que aprox, a tots els llocs del món on es va patir el sotrac, s'ha vist que coincideix amb l'arribada del neolític. I això és, ara explicarem, l'arribada del neolític va significar un canvi cultural a les nostres societats, a la manera com vivíem. I això ha quedat, d'alguna manera, enregistrat, canvis profunds que han quedat enregistrats al cromosoma I. Clar, la primera sospita és, bueno, va passar alguna cosa amb la població masculina, no sé, que fes que fos menys fèrtil, que no hem trobat res que els genetistes diguin, mira, i a la població masculina li va passar, que sé, unes mutacions especials que van fer que fossin menys fèrtils que les dones. Res de tot això. Però s'ha vist que, per terme promig, per cada home que va deixar descendència, 17 dones en van deixar. I això és el que ha provocat la poca diversitat que tenim els homes al cromosoma I aquesta xifra de 1 a 17 és aproximadament i varia.
Però igualment és molt sorprenent.
És molt sorprenent, i va sorprendre, i varia en funció del lloc del món. I, lògicament, et dic, s'han postulat diverses hipòtesis per intentar explicar aquest fet, no?
Una d'elles potser és la fertilitat, és la fecunditat...
Dèiem. Clar, però dius, vale, alguna cosa va passar que fes que els homes fossin menys fèrtils, però res, no tenim cap registre d'això, ans al contrari. I, a més, si això hagués passat, segurament aquestes condicions externes també haguessin afectat a les dones. No hi ha raó per pensar que només haguessin afectat els homes. I després dius, bueno, una altra possibilitat, diríem, una altra possible cosa és que el cromosoma Y hagi acumulat mutacions a un ritme diferent i ens estiguem equivocant amb el rellotge genètic. Val, pot ser, però el que només ens estaríem equivocant és en el moment en què ha passat això, amb el rellotge genètic, però no en el fet que ha passat. No en el fet que la població humana fa uns 10.000 anys aprox va patir un sotrac genètic important i on, en principi, no hi trobem raons directament genètiques.
Clar, de tenir en compte que en aquella època van passar de ser nòmades a ser sedentaris i a viure en poblats.
I aquesta és la gran cosa.
Aquí
ve la cosa. És xulíssim, perquè tu mira, a la nostra genètica tenien el retrat de les societats antigues. Clar, varen passar de ser, ara ho deies, recol·lectors i caçadors a ser nòmades, societats que construïen poblats i que vivien en els poblats, vàrem inventar l'agricultura, i això va ser un canvi tremendo, sense tomb arrere, perquè les poblacions van començar a créixer. Ens va canviar l'estil de vida, ens van fer, doncs, això, sedentaris en poblats. I, per tant, pots pensar, val, ja tenim una raó, això afavoria la reproducció endogàmica, pobles que reproduïen entre ells i que estaven desconnectats, geogràficament desconnectats, d'altres pobles o altres ciutats. Però això sol no és suficient, perquè això també hauria afectat a la fertilitat o a la reproducció de les dones, no? A la diversitat genètica de les dones, i només va afectar als homes. Però, clar, ara veiem, comencem a veure tendències, comencem a veure coses culturals. Per exemple, si mirem les nostres societats actuals, veiem que existeix en moltes cultures la tendència de que quan s'emparellen homes i dones, són les dones les que es traslladen a casa del marit o dels sogres. Si això també va passar al Neolític, o majoritàriament també va passar al Neolític, va afavorir que les dones sí que canviessin de poblats, anessin d'un poblat a un altre i, per tant, transferissin la seva genètica i mesclessin la seva genètica, en canvi els homes majoritàriament no. I això el que podria haver provocat és aquest aïllament del cromosoma Y masculí en poblats, que a més si desapareixien aquells poblats per alguna raó, la genètica es carregava tot un llinatge complet d'aquell cromosoma Y, mentre que les dones es movien entre poblats i, per tant, podien diversificar el seu cromosoma X. Això, aquest fet, és el que se li anomena patrilocalitat. Patrilocalitat. Els homes romanyen al seu poble o a la seva casa, dèiem, i són les dones les que es mouen cap allà.
I és possible que al Neolític també s'establissin els primers fonaments del patriarcat?
I aquesta és l'altra gran cosa. Perquè, mira, va venir l'agricultura, van venir assentaments permanents, va aparèixer el comerç, va aparèixer la posició de béns, per tant, rics i pobres, van començar a aparèixer les diferències de les nostres civilitzacions amb el Neolític, i potser les poblacions van començar a estar dominades per clans poderosos, amb alguns masculins, personatges masculins dominant, de vegades per força, no?, violentament, aquestes societats, i això devia també afectar la reproducció, no?, a la població masculina. Potser no tots els homes tenien accés a la reproducció. Sí, les dones, però no els homes, no? I només els clans dominants, els clans rics, els que tenien, doncs, mitjans per fer-ho, accedien a la capacitat de reproduir-se. I tot això encara va reduir més, per tant, el nombre d'homes, no de la població masculina, sinó la població masculina que genèticament es reproduïa i traspassava els seus gens els següents. És aquest 1 a 17. No vol dir que hi hagués un home per cada 17 dones, no estem dient això, sinó que la descendència, per cada un home que va tenir descendència, que va reproduir-se i traspassar els seus gens, ho van fer 17 dones.
I una altra de les hipòtesis, segurament, que podria explicar aquest misteri són els episodis de violència entre els poblats, no?, que s'anaven assentant i també, per tant, brallant.
Exacte, i això, novament, podia provocar desaparició completa de poblats sencers, de famílies genètiques senceres, vam, esborrades, directe, s'ha acabat. I això afectaria també a la diversitat del cromosoma. Però aquí cura, perquè s'han fet molts estudis d'això, i sí que és cert que el nostre passat, la violència, i actual també, la violència forma part, no?, dels humans i de la nostra història, però hi ha dubtes entre els científics, hi ha dubtes que aquesta sigui una explicació potent per donar lloc en aquesta poca diversitat genètica del cromosoma Y. Per què? Perquè també hauria d'haver afectat a dones, tot i que no potser tant, no? Perquè les dones, novament, a lo millor les poblacions femenines eren capturades i portades a altres poblats. Però no hi ha res amb el registre fòssil, res, que faci pensar que el nostre passat fos tan, tan, tan violent com perquè la violència fos la raó principal d'aquesta poca diversitat del cromosoma Y.
Què va passar a Irlanda del Nord? Perquè és un cas encara més extraordinari.
Clar, és un dels casos més paradigmàtics de tot això que estem explicant avui. Mira, quan els genetistes van analitzar el cromosoma Y de la població masculina del nord d'Irlanda, van descobrir que una proporció extraordinàriament alta d'homes actuals compartien pràcticament el mateix cromosoma Y. Pràcticament el mateix, eren com còpies, no? És a dir, que descendien tots d'un mateix llinatge masculí, tots. Les estimacions indiquen que aquest origen va passar aproximadament fa uns 1.500 anys només. És com si tota la població d'Irlanda del Nord masculina prové d'uns ancestres pocs comuns que van viure fa 1.500 anys. I en aquell context històric, quan els historiadors ho han estudiat, Irlanda estava estructurada justament en societats clarament patriarcals, organitzades per clans. I el resultat va ser això, que pocs homes van tenir molts descendents. No és que hi hagués pocs homes, no. Que pocs homes van tenir l'accés a la reproducció. I aquest és potser el cas més paradigmàtic actual que podem veure de tot això que ara estem explicant.
Déu-n'hi-do avui, quina fascinació amb totes aquestes històries i aquest viatge tan històric. Per tancar, les conseqüències que té aquesta baixa diversitat genètica del cromosoma Y, quines han estat?
Bueno, no ho sabem encara. De fet, el cromosoma Y encara s'està recuperant. Quan això passa, genèticament parlant, es triga mil·lennis a tornar a recuperar, si és que es recupera, la diversitat genètica d'un cromosoma, en aquest cas de l'Y. Per tant, seguim els homes sotmesos en aquesta baixa diversitat del cromosoma Y. No se sap això on pot conduir. Hi ha científics que deixen volar... Anava a dir la imaginació? No. No és la imaginació perquè són científics, no? I estudien i tenen dades, però hipòtesi. Fan volar hipòtesi i vés a saber si algun dia el cromosoma Y pot desaparèixer. I els seus gens poden migrar a altres cromosomes més interessants, com l'X. No sé si això t'explica moltes coses sobre els homes i les dones, eh? Sí, que sí. Simples que som els homes de vegades, no? Recordem, però, que la diversitat genètica d'un home no només és el cromosoma Y, eh? Avui hem parlat del cromosoma Y, però la diversitat en general genètica... Tenim 23 parells de cromosomes, els altres estan perfectament diversificats.
Joan Anton Català, una mica més savis marxem avui. Gràcies, una abraçada.
Igualment.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa. Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua, Catalunya Ràdio i 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujadas, bon dia.
Bon dia.
Diumenge d'operació tornada.
A partir de les 12 del migdia i fins la mitjanit s'espera que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 280.000 vehicles. Les vies més complicades s'espera que siguin les que tornen de la costa a l'AP7, C31 i C32.
Els dos líders de la flotilla compareixen aquest matí davant del Tribunal Israelià d'Ashkelon.
Els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Ahir al vespre, centenars de persones van reclamar el seu alliberament a Barcelona.
Tehran ha presentat un nou pla de 14 punts per la fi de la guerra.
Amb mesures com la retirada de tropes nord-americanes, l'aixecament de sancions i el final de les hostilitats. El pla, però, no aborda directament la qüestió nuclear, que és un element clau per als Estats Units.
Esplugues de Llobregat decreta dos dies de dol per la mort violenta d'una dona ahir en ple carrer.
Va ser el barri de Finestrelles quan un home li va clavar una punyalada que li va acabar provocant la mort.
I avui també ens fixem en les farmàcies catalanes que han recuperat la normalitat després d'un dissabte negre.
Una incidència tècnica va provocar que durant més de 12 hores no poguessin dispensar medicaments amb recepta. El problema informàtic no es va resoldre fins a la nit.
Aliança Catalana supera Junts segons una enquesta feta pel diari Ara.
Si ara hi hagués eleccions a Catalunya, el PSC les guanyaria, mentre que Junts, ara segona força, passaria a ser la cinquena. Aliança Catalana passaria de dos diputats actuals a una vintena i seria la tercera força.
Les associacions de víctimes de la Dana no es presentaran demà a la reunió convocada amb la Generalitat Valenciana.
Consideren que el govern valencià no ha atès totes les seves necessitats i de manera conjunta han pres la decisió de plantar-los.
A les Filipines, l'erupció del volcà Mayon ha obligat a evacuar 1.500 famílies.
És el volcà més actiu de l'arxipèlag, amb erupcions i fluxos de lava freqüents, que aquesta vegada han provocat una pluja de cendra que ha cobert diversos municipis de l'illa de Luzon.
I Salvament Marítim ha rescatat 40 persones al sud de Fuerteventura, a les Illes Canàries.
Navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de la Yun, al Sahara Occidental. Els tripulants d'origen magrebí subsaharià han estat auxiliats fins al port del Gran Tarajal.
Avui a la Cultura sentirem Eros Ramazzotti, que ha celebrat 40 anys de carrera musical amb un públic entregat al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Els seguidors del cantant italià van gaudir ahir a la nit dels seus èxits de tota la vida i de les cançons del seu nou àlbum, Una Història Importante.
El Barça pot ser avui campió de Lliga.
La torre tenia el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín va Ferran, gol, 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 gol.
Després de guanyar ahir contra l'Osasuna per 1-2, el Barça aixecarà el títol si avui el Madrid no guanya contra l'Espanyol.
I el femení avui es pot classificar per la final de la Champions a 4:45 al Camp Nou, Barça-Bayern, que podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio.
El diari Ara, ara ho comentàvem amb la Núria, en Marina Laminos, portades dels diaris, destaca aquesta entrevista que apunta que Aliança Catalana supera Junts a les... i l'esquerra resisteix.
Sí, i ho fa amb una gràfica de la distribució parlamentària resultant que ocupa pràcticament tota la plana. Hi ha espai, però, per a un segon titular. Diu així, la crisi de Trump amb l'OTAN s'agreuja amb la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya. I precisament també sobre Trump, en el mateix sentit del titular de La Vanguardia, Trump castiga Berlín amb la retirada de tropes. A la portada de La Vanguardia també hi veiem una fotografia aèria de la Sagrada Família. L'església més alta es prepara per enlluernar el món. I encara un tercer destacat, una entrevista a la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que assegura que el registre horari s'aprovarà abans de l'estiu. El periòdico, fons negre i una il·lustració del relleu d'Espanya, fet tot amb flames, amb foc, el titular sobre això, Espanya torna a oblidar la prevenció d'incendis. I el punt avui, dibuix d'un bloc de pisos en forma de guardiola, de porquet, d'on en surten bitllets, derrames la hipoteca a l'ombra.
Avui també ens fixem amb el diari El País, dedicant la portada a la regularització d'immigrants. Parlen amb diversos estrangers que asseguren que tenir papers els salva la vida.
En un diumenge també d'entrevistes a la premsa editada a Madrid, a El Mundo, el president del Tribunal Europeu de Drets Humans, Matías Guyomar, que afirma que els atacs personals a jutges són atacs a l'estat de dret, o a l'ABC, en aquest cas el candidat popular a la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, que deixa aquest titular. Hi ha dues opcions, l'estabilitat que ha governat Andalusia o el bloc d'oposició que intenta tombar-la. I acabem repassant la portada de La Razón. Expliquen que hi ha cert temor que la Moncloa aprofiti la visita del papa en clau política, són concretament els organitzadors, les arxidiòcesis i també la Casa Reial, preocupats per si s'instrumentalitza el viatge de Lleó XIV en la guerra contra Trump.
Albert Pústils, anys i anys per molts anys. Avui bufarà 33 espelmes, Andrea Ros.
Jo trobo que la dificultat d'ara mateix és que estem molt soles. Això sí que ho detecto. No sé si és més...
Coneixereu aquesta actriu terrassenca per sèries com El si no t'hagués conegut de TV3. Al cinema va aparèixer a Salvador Puig Antic i a Rec 2, i més enllà de la interpretació porta gairebé una dècada dedicant-se a la divulgació sobre la maternitat.
68 espelmes, Carme Jordi.
Al final em vaig decidir per la física. Un cop a la física vaig anar coneguent més l'astronomia i vaig decidir...
Referent de l'astrofísica i l'exploració de l'univers, va ser catedràtica de la Universitat de Barcelona. També és membre de l'Institut de Ciències del Cosmos i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
73 espelmes, Dolors Nadal.
L'objectiu del Partit Popular és poder fer president del govern Mariano Rajoy, com vostè pot entendre.
Llicenciada en dret, va ser diputada al Parlament de Catalunya entre el 1995 i el 2005 amb el Partit Popular, i després va fer el salt al Congrés dels Diputats entre el 2004 i el 2011.
Vida social. Marta Ferrer, avui a l'última de la fila, retroba l'Estadi Olímpic de Barcelona.
Manolo García i Quimi Portet tornen a pujar junts a l'escenari 30 anys després del seu últim concert per rememorar una trajectòria musical per emmarcar. Avui, a 8:45 del vespre, és el primer dels dos concerts que oferiran a la ciutat. El segon serà dijous que ve, dia 7.
Digue'm si has vist un lloc així.
Aquest és el Ferran Palau, avui presenta disc a Sant Pere de Casserres.
L'artista ha publicat Aniversari Feliç, un treball íntim i despullat d'instruments i marcat per la seva afecció auditiva. Avui serà al monestir de Casserres a 12:45 del migdia i encara queden entrades per entre 12 i 15 euros.
El teatre avui és l'últim dia per veure Batecs a la sala Tallers del TNC.
El text parteix de les històries de tres protagonistes que topen amb la mort quan esperaven la vida i han de transitar pel dol gestacional en diferents fases de l'embaràs. Avui hi ha funció a les 6 de la tarda, encara queden entrades per 24 euros.
El TNC, Èdip i Antígona.
A la Sala Gran, en aquest cas, després d'adaptar amb èxit de crítica i públic la plaça del Diamant, Carlota Subirós s'acosta ara a aquests dos mites en una versió lliure de les tres immenses tragèdies de Sòfocles. Avui a funció a les 6 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 17 i 34 euros.
I avui és el primer diumenge del mes de maig, portes obertes als equipaments culturals de Barcelona.
El Museu Blau, el MNAC i el CCCB són alguns dels centres que tenen entrada gratuïta cada primer diumenge de mes. Es poden consultar totes les exposicions i els horaris d'obertura dels museus a través dels seus webs.
4 minuts per les 8 del matí és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Pústils. La narració va a càrrec del Carles Dabó. Avui el conte es titula La foto.
Quan van treure l'àlbum de fotos, tota la família es va traslladar al sofà al voltant d'aquells records il·lustrats. A la mare li queia la bava. El pare reia per sota del bigoti. La germana no es reconeixia de tan criatura que era. I un parell de tietes s'encarregaven de posar context a algunes imatges. Mentrestant, en Néstor es dedicava a mirar per la finestra, com si la cosa no anés amb ell. I això que en Néstor era fotògraf. Li agradava capturar el present, amb l'única molèstia de prema un botó. Però una vegada tenia la seva presa, deixava d'interessar-li automàticament. L'angoixava pensar que res tornava, ni tan sols allò que un volia immortalitzar. A més, en Néstor era jove i considerava que encara li quedaven moltes coses per imaginar abans d'aturar-se a recordar. Estant a la finestra, va imaginar les fotos que faria si tingués la seva càmera a les mans. A saber, una gavina fent temps en una teulada, una parella estenent la roba, o el rastre d'un avió indiscret. De sobte, en Néstor es va girar cap al sofà. La seva família continuava abstreta per l'àlbum. Amb els dits, en Néstor va enquadrar aquella estampa, va pitjar un botó imaginari i, sense ser advertit per ningú, es va guardar la foto a la butxaca.
Música.
S'esvaeixen camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi som.
Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Bon dia, Macià.
Bon dia, Roger.
Per què arribarem a les 8 amb els
doncs
camins del sopa de cabra?
El primer, per tancar la setmana de la llengua amb aquest mític tema que molta gent considera un himne. I el segon, per celebrar els 20 anys d'ICAT, ja que aquesta va ser la primera cançó en sonar el 2006 i ho celebraran aquest dimarts juntament amb el desconcert a la Sala Apolo de Barcelona.
Fantàstic, Macià. Doncs avui amb camins de sopa de cabra fins les 8. Salut i ràdio.
Salut i ràdio.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.